Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I obrim aquesta segona hora del més calent a l'Aigüera des d'ara fins al punt de la una. A la una hi ha l'informatiu i d'aquí una estona tindrem aquí a l'Abel perquè ens expliqui quins són les notícies a tractar. D'aquí una estona el tindrem, però ja el tenim ja aquí, al moment que s'asseu, agafa els cascs, es col·loca bé la cadira, el micro a punt, els papers també, tot bé, i quadrant de paper, això vol dir que se quadren els folis.
Val? Tira.
I vinga. Abel Font, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora, Joan, bon dia i bona hora a tothom i a tota don. M'ha agradat molt aquesta narració dels preparatius previs a qualsevol entrada de periodista davant de micro per fer sigui un avanç o per fer una secció, per fer el que...
És les coses que no es veuen de la ràdio.
Sí.
Si diguéssim càmeres així ja no faria falta, però mira...
Bé, ni tenim un parell de càmeres aquí.
Sí, que no fan... Tot i que havien d'anar, al final no van anar. Tu saps que havien d'anar, això?
I ja van.
Sí, però van per als programes...
Van una estoneta petita.
Sí, però la idea era que, com es van col·locar aquestes càmeres...
Sí, ja...
Com
ja...
fèiem a l'Aigüera amb en Josep Palma...
Bé, prou que me'n recordo.
Perquè com fèiem amb en Josep Palma, quasi sempre hi havia dues persones en aquí, I era per això, no? Posar un quadradet petit a la pantalla de la televisió, juntament com s'està passant a l'infotest i la publicitat.
Sí, però ara són les 12. Fem primer els titulars i després en parlem de les càmeres.
Doncs vinga.
Sintonia i anem-hi. Els alcaldes dels principals municipis de l'Alt Empordà es troben al Consell Comarcal per abordar conjuntament aspectes de seguretat ciutadana. Una reunió en la qual es va fer especial incís en el fet que el problema no es resoldrà només amb mesures penals i que cal afrontar-lo tenint en compte també la situació social, econòmica i educativa dels municipis o dels implicats. Més de mig centenar de donacions en la jornada d'ahir al CERN. L'índex de donacions és pràcticament idèntic al del mes de juliol i constata una tendència a la baixa acumulada al llarg dels últims anys. És preocupant, de moment encara no és preocupant, però sí que l'escala no és una illa en el temps i aquesta baixa s'està experimentant o s'està constatant també arreu i sí que hi ha moments puntuals al llarg de l'any en què les reserves el descens de reserves encén totes les alarmes. És el que va passar, per exemple, a l'estiu. A l'estiu es va fer la donació ordinària el mes de juliol i se'n va fer una altra, aquesta d'extraordinària, a l'agost. Aquella unitat mòbil que es va instal·lar a la plaça de l'Univers, Riells, va anar molt bé, es van recollir moltes donacions, però sí es va fer, de fet, es va fer, perquè el nivell de reserves estava sota mínims. La violència a la Grècia antiga és el tema que centra la 8a lectura de textos clàssics Anna Saurí. Alumnes de batxillerat de l'Institut El Pedró i de l'Institut Montgrí fan palesa un any més la vigència dels textos clàssics a l'hora de tractar temes de rigorosa actualitat. Aquesta lectura es va fer, com és habitual, a la llibreria Vitela. Porta el nom d'Anna Saurí en record a la professora que va ser impulsora d'aquesta iniciativa, d'aquesta lectura pública, malauradament víctima d'un accident de trànsit ara fa ja uns quants anys. Agenda esportiva del cap de setmana. Partits interessants de bàsquet i també de futbol a casa. En tot cas, no hi ha partit del primer equip del Futbol Club L'Escala que té desplaçament. Seran només partits de base. En bàsquet sí que un dels més destacats serà el Sots 21 masculí de demà dissabte a 7:45 del vespre. A l'agenda d'activitats, destacar la reunió que hi ha aquest vespre per tractar el futur de la cavalcada de Reis i el futur del Via Crucis vivent. La junta de l'associació El Rosetó planteja la seva dimissió, o més que dimissió, retirada, i es busca un equip que els vulgui substituir i tirar endavant aquestes dues activitats populars del municipi. De moment, el que dèiem a l'informatiu d'ahir, la cavalcada és garantida d'aquest any, la cavalcada d'aquest 5 de gener vinent. No així el Via Crucis vivent, que s'haurà de valorar si hi ha equip o no hi ha equip, però en tot cas no serà la junta actual del Rosetó qui el tiri endavant. Pel cap de setmana, a banda dels autocars que ha organitzat l'ANC i Òmnium Cultural al nivell de l'Escala, per cert, autocars en els quals queden comptadíssimes places lliures, si algú encara no s'hi ha apuntat pot fer-ho aquest vespre de 7 a 8 al CERT, avui últim dia per inscriure's, de fet, esclar que és l'últim dia si l'autocar surt demà, se sortirà a la 1 de la plaça de les Escoles. Hi ha això, i també hi ha un altre punt que no havíem inclòs a la gent al llarg de la setmana, Oco Joan. Que demà a la tarda, demà a les 5 hi ha el playback de la Llar del Jubilat Jardí del Pedró.
No se'n havia parlat de la Llar del Jubilat.
I jo tip de veure'ls ensejar o sentir-los, més que veure sentir-los assajar a la sala polivalent aquí sota, dos pisos més avall de la ràdio. I en tinguent una de les actrius destacades, una de les vedets destacades cada dimecres aquí a la ràdio.
És que no és això.
No, i no ben ha parlat.
No ben ha parlat, inclús allò que fa un any o fa 5 anys, havia sortit aquesta notícia del playback,
sí.
El que fem, repassem la Cristina.
Perquè es fa cada any més o menys per aquestes dates.
Sí, però no és allò que n'havia pensat més, i tinguent la Nuri aquí, tampoc preguntar-li com anaven els assajos o si participava o no.
Avui ens han trucat ben atablats. Escolteu-nos! Que la ràdio no heu dit que es fa el playback de la Llar del Jubilat, que no vindrà ningú! No patiu, avui hi posem remei. Ho direm a les 12, ho direm a l'agenda, ho direm a la 1, ho direm a les 5, ho direm a les 6 de la tarda, i veureu com vindran les masses enfervorides de públic.
En un dia no en faran prou.
No, potser hauran de doblar o triplicar.
Sí.
A més, són bons.
Home, tant.
Ho foten bé.
Carai.
De quina casa són?
Els hi hauríem de preguntar un de cada un, aviam de quina, si tenen casa i són...
Reunió del Rosetó, playback de veterans, venda de castanyes a la platja, sortida cap al Teatre de la Biblioteca, van a veure la Rambla de les Floristes, i tot això és el que dona de si l'agenda en un cap de setmana del tot plàcid, amb cel serè i amb un ambient força contrastat entre dia i nit. Per tant, tranquil·litat i bons aliments, si més no, pel que fa al temps.
Exacte, molt bé. I com fem cada divendres, anem a fer un cafè.
Si s'ha de fer, es fa.
Anem a fer un cafè, anem a fer un soleil, perquè ja saps que sempre...
Fes-me el descafeïnat avui.
Descafeïnat? Longo o...
Longo, això sí.
O cortongo.
Llargarut. Longo.
Fes-me'l. Tercera catalana. Aviam què tenim així d'aquests derbis. Carai.
M'agafes ben bé, Joan, m'agafes ben bé...
Amb els pixats al ventre.
Amb els orins al ventre.
Atenció, perquè arriba molt aviat, però Portbou-Bisbalenc. Vol dir primer contra segon.
Bé.
Un partit molt interessant, que començarà a les 5 de la tarda, però així... Bellcaire, que es desplaça a Roses, també a la mateixa hora.
Això deu ser un debut, aquest derbi. No sé si mai aquest derbi, aquest partit, coi, sí. De derbi no ho és pas gaire, però que un Bellcaire s'hagi enfrontat oficialment amb un Roses,
sí.
No sé si ha passat mai. Aquí hauríem de trobar algun dels historiadors locals del futbol territorial d'aquests varals.
Aquí el senyor Jaume.
El senyor Jaume segur que en sabria.
El senyor Jaume.
Allò, sí. Havia passat mai un partit oficial de competició entre l'Escala i el Roses? Entre el Bellcaire i el Roses?
A veure, poder en categoria de base, sí, però el sènior és ja
no
és diferent.
D'això estem parlant.
Perquè com que sempre s'ha jugat a categories molt diferents, no sé si hi ha algun precedent d'un Bellcaire Roses. Un Bellcaire refundat, a més, també, hem de dir-ho, amb el Roses. I bé, el partit, com hem dit, es juga Roses, vol dir que el Roses ha de fer l'entrega del banderí. És que com se juga per primer, hi havia abans la tradició, es regalava un banderí en el capità, o feia un intercanvi de banderins entre els dos capitans, per si era la primera vegada que els dos equips s'enfrontaven. Ara no sé si...
Mira, això dels banderins fa molt i molt que no ho he vist, però sí que m'ha sorprès d'aquests últims anys, de l'última dècada ençà, la consigna que hi ha hagut, entenc que això deu venir de la federació també, o la moda, o la generalització dels himnes d'equips.
Sí.
Que tots els equips, per petits que siguin, de tercera i de quarta catalana, i perquè no hi ha la cinquena, tenen el seu himne.
Sí,
i qui més qui menys té un equip de música per fer-lo sonar quan surten les alineacions, quan surten els equips al terreny de joc.
Sí, això sempre.
I el Bellcaire té himne, el Jafre té himne, l'Escala... A l'Escala posen els records de l'Escala encara?
No.
O posen l'himne d'en Benet?
Em penso que posen l'himne.
Joan, mira, perquè fem un cafè, perquè això és un cafè, perquè si ara estéssim fent un programa seriós de ràdio, poc ens ho podrien tolerar, això. La direcció poc ens ho toleraria.
No, per això ja diguem que anem a fer el cafè.
Parlar de futbol a l'Escala sense saber si al camp de l'Escala posen l'himne o no posen l'himne abans de començar el partit.
Casa en dents.
Aquest el posen?
11 jugadors.
11.
Una missió. Tots fem pinya. I gols, 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 gols!
1, 2, 3. Vinga.
Va, és un prou divertit, eh?
I va.
I va.
És un himne d'anar-hi. Vinga.
Vinga.
Sí.
I som-hi.
Vinga, un altre. Tira.
Vinga.
Que va.
Esta sí. Esta no.
Bé, escolta'm, i l'Escala què? Jo només he dit que l'Escala juga fora aquest cap de setmana. Però on juga l'Escala? Partit històric, també, fent història.
Vinga.
El dia 27 d'octubre, que és diumenge, a les 5 de la tarda, el degà del futbol català.
Home,
contra l'Escala. Partit oficial Palamós A, l'Escala A.
Aquí també en parlàvem. No sé quants Palamós oficials l'Escala també hi han hagut. Això també hauríem de mirar-ho.
Ah, perquè la categoria natural, la natural del Palamós, seria tercera divisió.
Tercera, segona B...
Segona B, tercera...
Segona B, bueno, tercera.
Segurament ha estat més anys de tercera que segona B, tot i que... Bé, però en aquestes dues. I la categoria natural de l'Escala seria la segona catalana, malgrat cada cop portem més temporades jugades a primera catalana. Però la que hem estat més èpoques...
La segona regional.
No, la primera regional d'abans.
La primera regional d'abans, sí.
Que ara és la segona catalana.
Ah, correcte, sí.
L'Escala era de primera regional.
De primera regional.
I als anys bons podia aspirar a preferent, i si no, tornava al seu espai natural. Amb els derbis amb el bisbalenc, amb l'Arbúcies, amb els equips de Girona, diguem-ne. La primera catalana actual, o la preferent d'abans, ja vas molt a Barcelona. I està bé, i té una xitxa, però no hi ha aquella rivalitat dels equips del territori. No. Allò que ens agrada tant de parlar de la tercera i quarta catalanes.
Clar, també són equips que tampoc t'aporta la gent que te podia portar, per exemple, un Torroella, un Roses, o un Bisbalenc. Clar, sí que bé, no? Però esclar, no tanta com aquests derbis així comarcals.
Doncs en diumenge, mira, ja és una excursió de bon fer. Avui anem a passar la tarda a Palamós. Un Palamós que engallitú.
Sí.
Perquè
juntament amb el Girona B.
Aquest any s'ho disputaran entre el Girona B i el Palamós. Girona 19 punts, Palamós 17 punts. A veure si l'Escala els hi fa una trastada per aquí al mig. L'Escala actualment en té 9, amb un partit menys, un partit menys jugat que el Girona i el Palamós. Haurem de fer un truc als nostres companys de Ràdio Palamós, que ens en facin un comentari. Hauríem de fer una mica de xefla, també.
Sí, això l'Ivan, que és el...
Ara li comento. Escolta'm, parla'm amb Manel Sardà.
A veure. Perquè a Palamós, bueno, els partits per ràdio, no sé...
Sí. Fins l'any passat els feien. Havent baixat a Primera Catalana, no ho sé, però ha estat una tradició. Ràdio Palamós, històricament, ha fet sempre el Palamós en directe.
Hi ha ràdios que això no ho han abandonat mai, de fer els partits, sigui la categoria que sigui. Per exemple, Palafrugell, estan a tercera catalana, penso, tercera o segona, no t'ho havia dit, que havia sigut també uns dels històrics de categories nacionals.
Mal ha guanyat el Palafrugell.
Doncs sempre fent el partit, no l'han deixat de fer mai, Sempre. Ha estat a la categoria que hagi estat. Molt bé, acabem en quarta catalana i els veïns, com seria el Bons, juga davant del Sarrià, i el Viladamat amb el Sant Miquel de Fluvià, també un...
Viladamat-Sant Miquel ja té un...
Un xic de rivalitat,
sí.
Així és a l'Empordanesa. I el Jafre li toca el Sant Gregori, a casa.
Bé, d'aquells partits desnaturalitzats.
En el camp municipal del Pedró.
Sí, home.
Perquè m'agrada aquí que surten els camps, la federació, que quasi tots són municipals, però sense nom. Camp municipal, camp municipal, camp municipal d'esports, i l'únic que té nom, és curiós, aquí els que estic veient que juguen a casa, l'únic que té nom és el de Verge, del Verge, del Jafre.
El de Jafre, home,
el Pedró.
A l'estadi del Pedró.
El Pedró.
Sí, home.
Tots els altres són camp de futbol municipal.
Veus el que passa d'aquesta categoria? Tenim equips molt propers, l'Armentera, el Camallera, sí, però l'Armentera juga contra el Can Givert. El Camallera contra la Fundació Palamós. Mira, va, com a mínim són empordanesos tots dos. L'Albons, coi amb el Sarrià, molt gironí això. El Viladamat és el que ja hem destacat, que li toca amb uns veïns. Allò, una categoria del Baix Empordà on hi ha la meitat d'equips de Girona. En fi, no hi ha la rivalitat que hi havia l'any passat. Sí, que hi va haver una primera volta d'aquelles tan espectaculars on els 5-6 primers equips estaven a 5-10 minuts de cotxe.
Es veien, s'espiaven com entrenaven.
Exacte, des de l'estadi es podia veure l'estadi veí.
Sí, exacte.
Des de dalt, des de la torre de llums del meu estadi es pot veure la torre de llums de l'estadi veí. Això passava.
Això passava, sí senyor. Mai més ben dit. Molt bé, doncs ja ens hem acabat el cafè.
Sí.
Tornem a la feina.
Ni un d'allò de crema.
Això és el moment que es fa per anar a fumar, com que nosaltres no fumem.
Sí, exacte.
Saps que surto, vaig a fer el cigarret. Nosaltres aprofitem aquí i fem el que fa tot.
En pobles de la Selva, ho vaig sentir per primer cop a la Selva, interior. Penso que era...
La Selva interior és la d'en Tarzan o...?
No, Arbúcies i d'allò. Cafè, després d'un bon àpat es fa un cafè.
Sí.
I després del cafè, un raig. I no m'apuris que faràs un contrarraig.
Carai.
Cafè, raig i contrarraig.
Està bé.
Jo ho deien així. O fent la botifarra, fent la partida de ben dinat de cap de setmana. Què hi posarem, noi? Cafè, raig i...
Però si fas un cacarillo, un cigaló, vull dir, fas raig i contrarraig, surts content, eh?
Carai, amb les orelles calentes.
Sortir molt content, eh?
En fent, que tenim un informatiu d'aquí a menys d'una hora.
Llavors, deixem que vagis cap a la redacció, però que tornis a la una per anar ampliant continguts.
Fins a la una.
Bé, doncs això era el que donava de si aquest abans informatiu, sempre fent aquest cafè, que és la nostra hora del cigarro, doncs nosaltres fem l'hora del cafè, un cafè esportiu, parlant sobretot dels nostres veïns, sobre això, ja va sortir, com ja els explicava l'Abel, de l'any passat, d'aquests enfrontaments entre equips veïns que es veien... Quasi es veien i es tocaven, i aquest any doncs, ens han pujat, els altres s'han quedat i ja no és el mateix. Però bé, anem al que han deixat, sempre ens interessa saber-ho. Bé, i avui hi havia protagonistes musicals el que era l'apartat dels sants i aniversaris. Un d'ells era el Café Quijano, amb aquesta Lola. N'hem escoltat un fragment, l'hem escoltat ara, sencer.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria, como alma en pena. Detrás de su manto, de fría dama, y escondidas tremendas armas para las batallas, el cara a cara que con ventaja muy bien libraba. Le fue muy mal, de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama, como una muñeca que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia. Soberbia en su mirar.
Es el tiempo de la arruga que no perdona, es el tiempo de la fruta
y la pintura.
I 21 minuts, continuem aquí al Més Calent a l'Aigüera, i ara anem a viatjar, anem a fer camins, anem a fer sendes, així es titula el programa. Camins era el que ens portava en Jaume, que espero, jo sempre tinc encara la fe, i no la perdo mai, que en Jaume doncs, encara ens ha de venir a explicar, que sempre que ens trobem, sempre li comento, que encara ens ha de venir a explicar alguns camins més, aquells capítols que varen fer, aquelles excursions tan ben detallades. Esperem a veure si s'anima i ens va explicant més camins. De moment, el que ens explica camins, però amb el nom de sendes, és en Xavi Tió, juntament amb en Jaume Monés, una proposta setmanal per sortir a caminar. I avui ens conviden a caminar per el Penyaforca.
Escolta els sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
...2391. Aquesta és la fita que avui volem assolir a l'espai de senderisme. Xavi Tió, què tal, com estem?
Ah, Maria, com anem?
De moment hem dit l'alçada, sí, del lloc al qual volem pujar. Volem pujar una muntanya, això ho tenim claríssim, i volem fer un bon desnivell. Però hem d'anar cap al lloc. I el lloc, quin és?
Doncs ni més ni menys que el Penyaforca. Estem parlant
del... Que no Pedraforca.
No, no confonguem.
Exacte.
Penyaforca, tot juntet. Estem parlant de la capçalera de la Vall d'Echo, Aragó, per situar-nos una miqueta, una zona de muntarpades i de caràcter alpí, tot i no tenir unes grans alçades com aquesta d'avui que deies tu, dels ratllant els 2.400 metres.
Doncs anem cap a la Vall d'Echo, anirem a pujar al Penyaforca. De seguida, tots els detalls. Com, per exemple, el lloc de sortida, que serà un indret meravellós.
La Selva d'Oza. Tot una zona de muntanyes d'alçada més aviat modesta, tot aquest sector més occidental dels Pirineus, que ens podria fer pensar en una orografia més aviat així amable i arrodonida, però res més lluny de la realitat, una zona totalment abrupta, molt alpina, amb caràcter un clima humit i atlàntic, i ens aniríem a fer el massís de l'Ano, la Sierra de l'Ano, és un petit massís calcari situat transversalment entre les valls d'Ansó i Echo, ja tocant a Navarra, i el punt més alt d'aquest petit massís és el cim del Penyaforca. Hi ha diversos camins per pujar al cim, però la proposta que us farem és enfilar-nos-hi pel vessant nord. Probablement és l'itinerari més espectacular, ja que se situa sota les parets ben bé, remuntarem el Tubo de la Nit, un corredor força dret. Des d'aquesta famosa Selva d'Oza sortim cap a Ponent per un magnífic bosc de faig, també de vets combinat, i des d'aquí, just quan nosaltres entrem a les plans aquests de la Selva d'Oza, on hi havia hagut antigament un càmping, cap a l'esquerra trobem una variant del GR11, que s'anem enfilant bastant dret, fins que una estona més amunt, al cap d'una horeta, el bosc es va fent més espars, fins que ja entrem a una zona més oberta, tot uns grans prats alpins, planers, perquè estem ja el conegut com el Rincón de Alano, sota de pics com és el Pico d'Estriviella, sota del Pico del Rincón de l'Ano, sota del mateix Penyaforca i dels pics ja del massís de l'Anito, que és un massís secundari aquí al costadet. Aquí hem de deixar la comoditat del Gerra i girem a l'esquerra, cap al sud, trobem unes fites que ens poc o molt ens van assenyalant el camí, creurem un torrentet i ens comencem a enfilar fort per uns pendents que ens obliguen, en algun punt fins i tot potser a fer servir les mans, una cosa molt puntual, fins que assolim una valleta suspesa, una gran coma planera a l'inici que es va tancant en forma d'embut més cap al final, es desemboca en un corredor bastant més estret, conegut com el Tubo de l'Enito, tot una tartera sota les grans parets del Penyaforca i del Pic de l'Enito, acompanyant a banda i banda aquest corredor que hem d'anar superant.
I aquí se'ns acaba la bona vida.
Sí, 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 aquí ja definitivament se'ns acaba la bona vida. Entrem al tub, el pendent es va redreçant bastant fort, arribem a superar pendents entre 30 i 40 graus com a màxim, i a poc, amb esforç i anar suant la cancel·lada, anem guanyant metres fins que traiem el cap al Collau de l'Inito, portell que separa els dos cims que dèiem. Havíem sortit de la Selva d'Oza aproximadament als 1.150 metres, hem passat pel Rincón de l'Ano als 1650 i quan traiem el cap aquí al Collau de l'Anito ja estem als 2200, hem superat ja la major part del desnivell, però ens falten encara els 200 últims metres per una pala bastant facileta, fins que ja traviem el cap a dalt del pic, dels 2.391 metres aquests del cim del Penyaforca. En realitat la muntanya té dos cims, una mica separadets, molt accessibles l'un des de l'altre. Aquí dalt tenim unes vistes esplèndides del Bisaurín, del Castillo de Xer, més a la vora, cap a llevant, de la resta del massís de l'Ano a ponent, amb una magnífica vall penjada a l'interior, totalment calcària. Veiem cap al nord molts cims poc o molt coneguts, el Petrafitxa, el Quimbó, el Xipeta, el Mallo de Xerito, el Petrachema, i al fons de tota aquesta vista cap al nord, la Mesa de los Tres Reyes, que és l'alçada màxima de tota aquesta zona. I després veiem també la frontera amb França a sobre de la Selva d'Oza i de tota la capçalera de l'Aragón subordant. Contemplat tot aquest extens panorama, on prenem la baixada, proposo, en comptes de desfer el camí ben bé, fer una mica de circular, fem com un nou, seguim unes fites que ens menen per la cresteta en direcció nord, primer, fins al Collado del Rincón, i d'allà ens despengem per una tartera força dreta cap a ponent, que ens retorna primer amb aquella coma penjada sobre el Rincón de l'Ano i que desemboca finalment trobar el GR al mateix Rincón de l'Ano, i llavors ja per Prats anem desfent el camí amb una vista magnífica cap a llevant sobre el Castillo de Xer, que el tenim de front.
Veiem la perfecta orografia de muntanya, taula, de és un lloc meravellós.
La vall penjada, petitoneta, molt recollida en totes les parets que l'envolten, una llum perfecta de tarda que il·lumina la cara oest.
Ideal.
I ara ja només ens queda anar resseguint el GR, acabem de baixar per entre el bosc de Bets i de Fatxi, arribar a Oza, on havíem començat la ruta unes horetes abans.
Doncs vinga, com sempre anem amb la fitxa tècnica, grau de dificultat.
Doncs, aviam, jo li posaria un 3 sobre 5, perquè, clar, estem parlant d'un desnivell de 1.300 metres potser llargs.
Distància.
Distància, uns 10 quilòmetres i mig, més o menys.
Temps?
Temps una mica relatiu, però fàcil, comptem-hi de seguida unes 8 horetes, i si no una miqueta més, doncs en funció de les paretes que fem i anar contemplant els magnífics recorreguts d'aquest Penyaforca, que és la proposta d'avui.
Desnivell?
Desnivell, com dèiem, això, 1.325 metres, i tenim com a cartografia un full de l'editorial Alpina, escala 25.000, que és Valle de Anso y Echo.
Molt bé, doncs això ha estat el programa per avui, ha estat la secció per avui. Us hem portat fins al Penyaforca, el Pirineu Aragonès, que sempre ens agrada molt poder gaudir-ne al màxim. Gràcies, Xavi, fins la propera.
A reveure.
El més calent a l'Aigüera.
Penyaforca, era on ens convidava a fer el camí, a fer la senda en Xavi Tió, juntament amb Jaume Monés, en aquest espai Sendes, aquest espai que ens fan una proposta setmanal per sortir a caminar. Bé, continuem aquí al Més Calent a l'Aigüera i és el moment d'agenda.
Vicenç Assessoria, assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera, a l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
I de l'agenda d'activitats culturals, concentrada ja en el cap de setmana, destaquem les següents. Per començar, avui divendres a 9:45 del vespre, hi ha la reunió extraordinària per a participants de la cavalcada de Reis i de Via Crucis. Es farà al CER i organitza l'associació El Rosetó. Per demà dissabte a les 9 i avui divendres també, començava a les 9, la poma solidària amb l'esclerosi múltiple. Compra i regala pomes a 1,50 €. La recaptació es destinarà a la Fundació l'esclerosi múltiple. Tot això ho organitza el Fundació Esclerosi Múltiple i aquesta poma solidària es pot trobar al supermercat Bon Preu. També recordem la venda de castanyes a la platja tant avui dissabte com demà diumenge a partir de les 6 de la tarda, concretament a la zona de la Riba. Bé, doncs aquestes són algunes de les activitats de l'agenda d'activitats culturals més completa. Aquesta agenda la podran seguir dins l'informatiu de la Una. Bé, com cada divendres, anem també a la taverna. Abans hem estat fent un cafetó, ara tornem a la taverna per escoltar aquests sons, les cançons que s'hi tocaven, les cançons que abans eren pròpies d'una taverna, sobretot a llocs vora el mar, els pescadors, i anaven a passar les seves estones de lleure. Allà s'hi cantaven tota una sèrie de cançons, i això és el que vol reflectir aquesta secció que ens dona a conèixer l'Havanera i el cant de taverna. Aquesta vegada amb aquest Tamariu, un poema de Narcís Oliver que Josep Bastons hi va posar la música. És preciós aquest Tamariu.
Sons de taverna, amb Joan Brugués.
D'un poema de la palafrugellenca Narcisa Oliver, en Josep Bastons en va fer la música per crear una de les havaneres catalanes més conegudes. Ens referim a Tamariu. Hi trobem un caire descriptiu i localista amb un aire melangiós d'aquesta població baix empordanesa del terme de Palafrugell. I si l'hem d'escoltar, els hi recomano la interpretació del grup Argeu.
Entreçada, ja la trenyina daurada pel sol rom. Que en terra és fosc, que encara és matinada, però les coves d'en Gispert ja hi neix el sol. Va poc a poc avança carregada, les cadines la segueixen amb gran por. La mar està molt quieta i aixalada, l'aire marí ens promet un dia bo.
De la plaça l'he vist arribar i el silenci del matí d'estiu he sentit els mariners cantar. Una havanera a Tamariu.
Lara,
laira,
lara,
laira.
Quan neix el sol a Tamariu, de l'iris va prenquent els colors, la gavina deixa son niu i la mimosa obre ses flors. La mar, la roca es va besant, el cor somnia un cant juliu, és aquell cant que surt del mar, que n'ets de vella Tamariu.
De la platja l'he vist arribar i el silenci del matí d'estiu he sentit els mariners cantar. Una havanera a Tamariu.
Lara,
laira,
lara,
laira.
Quan neix el sol a Tamariu, de l'iris va prenquent els colors, la gavina deixa somniu i la mimosa obre ses flors. La mar, la roca es va besant, el cor somnia un cant juliu, és aquell cant que surt del mar,
genets de vella tamariu. La mar, la roca es va besant, el cor somnia un cant juliu. És aquell cant que surt del mar, genets de vella tamariu.
El més calent a l'aigüera.
I continuem, i abans d'anar al nostre cine, passem un moment per el rentaplats. Bé, doncs anem ràpidament amb el nostre rentaplats d'aquesta setmana. Ja saben que són 5 plats dels que embrutim en notícies que s'han donat durant la setmana. I comencem per la paraula és ioga. Fer ioga a la platja, jo ho teixi arran de mar, amb el mar d'Empúries com a taló de fons. Aquesta és la proposta de Sent la Badia, una iniciativa que pretén aconseguir una gran connexió amb el cos i la natura. Aquesta és la paraula del dia. Anem al número, que van ser... El número va ser 150, o és 150, perquè van ser els litres per metre quadrat que van caure a l'escala. Déu-n'hi-do, aquest temporal de pluja i de llevant, en talls ocasionals, en les zones més habituals, i també con no talls de lluny, de llum. El protagonista d'aquesta setmana va ser l'escalenc, el jugador escalenc Bochy Minic, que a la entrevista que li va fer Ivan García confessava que la seva taca futbolística va ser quan jugàvem amb el Palamós, i l'equip palamosí, després d'un curs molt irregular a tercera divisió, després de moltes temporades també en aquestes categories, va consumar el seu descens a primera catalana, i com ja dèiem ara, doncs és un dels punters per tornar a recuperar la categoria. I l'anjova amb, amb aquesta activitat que va portar a terme la junta local, aquesta caminada nocturna solidària per commemorar el Dia Mundial del Càncer de Mama, que va comptar amb 200 participants i 750 euros recaptats. Tot un èxit que es vol repetir any rere any. I la vaca tremolosa, com sempre, també les persones que tenen els nostres polítics a la presó i també els atenen a l'exili. Doncs aquest és el rentaplats d'avui, aquest rentaplats que cada setmana en agafem 5, els posem aquestes notícies, els posem als rentaplats i els deixem nets per la següent. I després del rentaplats anem ja cap al cinema. I dins el Cinema Paradís sempre ens hi trobem per parlar de cinema amb en Jordi Ornó cada divendres. Jordi, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Després d'una setmana que vam estar en vaga, doncs avui ens tornem a retrobar.
Efectivament. No és que no hi haguessin novetats, però no vam ser aquí per explicar-les.
Exacte. Molt bé, un tema que m'agradaria avui parlar, i va ser curiós perquè l'altre dia estava mirant una pel·lícula d'aquestes d'intriga, de suspens, d'aquestes amb un temari, és una pel·lícula d'una plataforma, vull dir, no és aquestes que s'estrenen al cine, que només va fent allà, d'una persona que el seu fill té un accident, el porten a l'hospital amb la seva dona, la deixa que va, deixa amb la seva dona, li diuen que ell no pot entrar, que només poden entrar dos, la porta en una sala que li han de fer tota una sèrie de proves, però no surt, i resulta que hi ha un moment que la dona i la criatura no han estat mai a aquell hospital. Una temàtica que ha passat alguna... aquesta temàtica...
Sí, mons paral·lels.
Exacte. I el que me vaig donar compte aquí és que, amb la, no sé si és una percepció meva, com fan pel·lícules així, d'aquesta mena, d'aquesta caire, el color és molt diferent, és un color més apagat que pas en una pel·lícula que sigui comèdia o d'humor. És normal, això, o va ser una sensació que vaig tindre jo?
No, no, aviam, en aquest cas no t'ho sabria dir jo, però sí que te diria jo que les, el to del croma, de la cromatologia, de les diferents tonalitats de colors de la pel·lícula, també van molt en funció de l'atmosfera que li vol donar, doncs, el director. Aviam, vosaltres us heu fixat que hi ha un apartat dins dels tècnics de les pel·lícules que es diu director de fotografia. Mm-hmm. Els directors de fotografia tenen tot un equip al seu voltant, que és la il·luminació, la combinació de colors, i a petició del director, el resultat final d'aquell aspecte visual que nosaltres hem de veure. Per exemple, l'altre dia escoltava jo que parlaven de la pel·lícula aquesta Mentre duré la guerra,
sí,
que tenia una fotografia molt... aviam, aquella persona va fer servir una paraula que era antiga. Mm-hmm. No és que la... O va fer servir una altra paraula, no me'n recordo, però el cas és que, aviam, una pel·lícula ambientada a l'època de la Guerra Civil, no li pots donar uns colors vius a la imatge, li has de donar uns colors color pastel.
Sí, també.
Per què? Perquè això te dona una mica, ajuda a l'ambientació del que tu estàs veient. Perquè l'ambientació del que tu estàs veient no és només que els decorats se diguin amb el que t'estan explicant, sinó que la tonalitat d'aquells decorats també se diguin amb una època en la que la imatge era aquesta. Clar, llavors, també, si heu fixat, per exemple, que tu dius, que quan hi ha dos mons diferents o dos èpoques diferents, quan estan parlant de l'època actual, la imatge es veu amb uns tons vius, i en canvi quan t'estan parlant del que recorda o de l'altre món paral·lel, la imatge és com més ocre. Vull dir, no sé si m'estic explicant bé.
No, bueno, jo te deia, amb la mateixa pel·lícula. És a dir, aquesta pel·lícula, els colors eren molt apagats, diguem. No eren uns colors vius, tota la pel·lícula igual, eh? En canvi, si, per exemple, veus una comèdia, veuràs que els colors són més vius.
Efectivament, val, doncs tot això ve donat.
És el que me deia, és el que vaig pensar jo, dic, ostres, veus, això ho tenen, suposo que ho deuen fer per això, no?
Això va molt a criteri.
No sé si és necessàriament és així o no té res a veure.
Aviam, no, sí, sí que té a veure, perquè té a veure amb les ganes de que el director transmeti en l'espectador un cert clima de una certa ambientació d'un clima que ell vol transmetre. Aviam, les pel·lícules de suspens, de misteri, solen tenir un caire, no diria fosc, però sí que diria apagat.
Més apagat.
Ah, exacte. En canvi, les comèdies, les pel·lícules romàntiques que hi ha, doncs tenen els colors més alegres i més... I, evidentment, hi ha pel·lícules de terror. Sempre ens preguntem el mateix. Per què els protagonistes van a trobar-se amb el dolent de nit?
Això també, també.
Perquè, coi, amb lo fàcil que seria anar-hi de dia, doncs pues no, sempre hi van de nit.
El terror sempre ha de passar de nit.
Exacte, sempre ha de passar de nit.
Sempre ha de passar de nit.
Quan tenen 24 hores per poder decidir què faran amb la persona, amb el personatge amb el que s'han d'enfrontar. Doncs hi van... O si no hi van de nit, se'ls hi fa de nit pel camí.
També. Sempre que s'arriben al castell, sempre és de nit, eh?
Sempre
és de nit. Aquell que arriben a un lloc, allò, i van a un castell, del castell de la por, diguem, sempre arriben de nit.
Sempre arriben de nit. O sigui que, per molt a la vora que estiguin,
sí,
sempre sí. Perden el dia pel camí.
Sí.
Això és una llicència cinematogràfica, perquè la trama de l'èxtasi, del clímax, ha de passar en un moment en què els protagonistes estiguin en perill perquè això fa que l'espectador estigui en tensió, no? Però clar, la pregunta sempre és la mateixa: per què sempre passa de nit? Bueno, doncs passa això. I el que tu dius, suspens, policíaques, aquell clima,
tenen
aquell
un color
ambient,
diferent,
aquell color, un color que encara que no vulgui ser-ho, ens transporta als clàssics del món del cinema en blanc i negre. Perquè el cinema en blanc i negre era la màxima expressió del cinema negre, que era el cinema de suspens, de crims i de judicis. La prova està que El Crack Zero, la pel·lícula que ha fet en José Luis García, que ens remonta a una època passada, ja no s'ha ni molestat en fer-la amb aquests colors ocres, sinó que ja directament l'ha fet en blanc i negre.
No, això teníem el mateix amb la Lista de Schindler, que en parlàvem també.
La Lista de Schindler, però que a l'hora de fer servir el blanc i negre o a l'hora de fer servir aquests colors ve donat per l'interès que tingui els autors de la pel·lícula per ambientar-te o per fer-te entrar més bé en aquell. O sigui, tu no entraries en una pel·lícula de crims si tot fos il·luminat, si tot fos... Per tant, tot juga una mica. Com no entraries en una pel·lícula d'animació o comèdia o tal, que fos fosc.
Sí, això també és veritat.
M'imagino que per aquí va una mica i espero que aquesta explicació us hagi pogut servir per lo que tu vas veure. Una altra cosa, llavors, que ja hi afegiríem és que tinguessis la tele mal regulada.
No. Jo ja et diria que no, si no ja ho hagués comprovat. Molt bé. Jordi, anem a les estrenes perquè dedicarem els últims minutets a partir d'aquests divendres i mentre tinguem aquest concurs, que divendres coneixerem el guanyador de la pizza. Hi ha gent que ens ha anat trucant durant la setmana. I avui regalarem
una
pizza.
Avui toca sorteig.
Avui toca sorteig.
Pues és la primera vegada que toca sorteig en un divendres.
Sí, perquè abans ho feia, ara aquest any, abans el divendres ho fèiem a l'hora de l'informatiu, a l'hora de l'abans de l'informatiu, però ara perquè la gent deixem més temps per trucar, doncs ho fem sempre els concursos, ja ben bé a les últimes.
O sigui que a partir d'aquesta setmana, canvi d'hora,
començarem un xip més aviat.
El dissabte, canvi d'hora, i també sorteig.
Sorteig.
Bueno, doncs molt bé.
El que passa que ara, a partir de la setmana que ve, la teva intervenció l'avançarem un xip més.
A
partir de dos quarts. Si es compensarem.
Cap problema.
Doncs, Jordi, si et sembla bé, ja anem per les estrenes. Com ho tenim aquest
cap de setmana? Anem per les estrenes, doncs mira, ja t'avanço que hi ha francesa.
Ja
tu abans de que m'ho preguntis.
Sí, perquè, mira, el que t'anava a preguntar ara de seguida, Jaume.
Que la francesa es titula Tan cerca, tan lejos, és una comèdia romàntica sobre dos joves que no es coneixen, però que sembla que tinguin unes vides paral·leles, i que, bueno, intenten solventar els seus problemes tant socials, d'entorn, com sentimentals, cada un, doncs, a la seva manera. I, doncs bé, aquesta és la quota francesa de la setmana. N'hi havia una altra, però al final s'han desdit i no l'han estrenat, una altra protagonitzada per Gerard Depardieu, però que s'estrenarà més endavant i ja en parlarem en el seu moment. Tenim pel·lícula premiada en el Festival de Cannes, concretament la que va guanyar la Palma d'Or. Es tracta de Paràsitos, és una pel·lícula coreana, que allà on s'ha estrenat doncs ha recollit grans crítiques i grans... O sigui, ha recollit molt bona crítica i, a més, el públic l'ha acceptat molt bé. I és un thriller que no comença com a thriller perquè és una història d'una família necessitada, perquè no té feina ni té diners, i que es fixa en una altra família que sí que té diners i que és, té possibles. I llavors, el fill, a base d'un engany, entra a donar classes a la filla d'aquesta família rica. Però a partir d'aquí es comença una sèrie d'esdeveniments que la cosa s'anirà complicant i que la veritat és que tant poden sortir malparats uns com els altres. Si agafem per nom el títol de la pel·lícula Paràsitos, una mica podem intuir cap a on irà el tema.
Correcte.
Llavors tenim una pel·lícula basada en un personatge real, Amundsen, dedicada a Roald Amundsen, aquest explorador que va conquerir el Pol Sud amb una cursa, una tràgica cursa, però al final pels resultats que hi van haver contra Scott i l'Imperi Britànic. Doncs bé, la pel·lícula ens parla d'aquesta història sobre aquest personatge. Tenim pel·lícula basada en novel·la d'èxit, El silencio de la ciudad blanca, que pel que es veu és un best-seller de la literatura, que ens parla en una pel·lícula policíaca sobre la investigació del descobriment de dos cadàvers a la catedral de Vitòria i com la policia doncs investigarà aquests crims, que pel que sembla no és la primera vegada que succeeixen. Daniel Calparsoro és el director de la pel·lícula, el recordem per aquell èxit de 100 anys de perdón. Per tant, ja té una bona base. I el repartiment, doncs, en Baura Garrido, Manolo Solo, Pedro Casablanc i l'Àlex Brendemühl també dona prou suport en aquesta producció. Un altre thriller de suspens, però en aquest cas ja és anglosaxó, Secretos de Estado. És un thriller de suspens protagonitzat per Keira Knightley, que interpreta amb una traductora del quarter general de comunicacions que, pel que sembla, aquí se filtren uns indicis d'espionatge contra alguns membres del servei del Consell de Seguretat de l'ONU. A partir d'aquí, doncs, la persona o persones que se n'hagin cuidat de filtrar aquesta informació poden ser acusats de tràfic de secrets d'estat i inclús poden acabar a la presó. La pel·lícula està basada en fets ambientats en una època real quan els americans i els britànics estaven discutint si de quina manera trobaven una excusa per envair l'Iraq. L'animació, La família Adams. Aquesta setmana ens arriba la versió animada d'aquesta popular i terrorífica, entre cometes, família, que hem vist en el cinema amb alguna altra pel·lícula i a la televisió doncs, també. Inclús amb paròdies com La família Monster, sí, aquesta famosa sèrie de televisió en blanc i negre, que no era res més que La família Adams doncs, traslladada.
Aquí ha fet un procés diferent, de carn i os ha passat a còmic. Podien dir?
Sí.
No li recordo jo.
No, jo la veritat les recordo totes amb personatges
reals. Sí.
Bueno, doncs bé, aquí torna aquesta particular i peculiar família que ja tots coneixem, la Morticia, en Gómez, de Miércoles, la Mà, l'Avi, en fi, tota aquesta colla de personatges que viuran doncs, també noves aventures en un nou barri en el que se traslladen. El viatge de Marta, una pel·lícula que se n'ha parlat molt aquests dies a la televisió, sí, una producció catalana dirigida per la Neus Ballús i que Sergi López i Elena Andrada protagonitzen. La pel·lícula està filmada a Senegal, en un resort de vacances on hi va la família, que és un pare i els seus dos fills, i la noia, doncs, adolescent, passa més estona amb els joves de la zona que no amb la seva pròpia família. I quin és el motiu? Doncs perquè s'avorreix. I això és lo normal. I acabem amb una comèdia espanyola, Si yo fuera rico, una comèdia en la que ens planteja com el personatge, un personatge que tot li va malament, li canvia la vida quan li toca un bitllet de loteria, però resulta que per les seves circumstàncies personals no pot dir res a ningú, ni als seus amics, ni a la seva parella. Està protagonitzada per Àlex García i Alexandra Jiménez, que interpreten aquesta parella que està en procés de separació, i és clar, depèn d'en quin moment li comuniqui que li ha tocat o no, doncs haurà de partir-ho o no partir-ho. I tenim doncs aquesta dicotomia d'amagar, però ho ha d'amagar-ho a tothom. Hi estem. Ah, Torroella.
Torroella, perdona. Torroella. Com està Torroella? Ja s'ha recuperat la màquina?
La setmana passada ja...
Ja anava...
Sí, la setmana passada ja vàrem poder fer la programació normal. Ara hauran d'anar repescant aquelles pel·lícules que el dia que es va fer aquella programació especial no vàrem poder fer. Aquesta setmana es projecta Ad Astra, que és la pel·lícula de ciència-ficció protagonitzada per Brad Pitt i que doncs és un astronauta que l'envien a l'espai amb una missió que sembla ser pot tenir a veure amb el seu pare que va desaparèixer fa 20 anys en una altra missió a la recerca de vida extraterrestre. Aquesta és la pel·lícula del cinema Montgrí de Torroella, pel·lícula única.
Pel·lícula única, no hi ha...
És llarga.
Ah, val, per això. Molt bé, doncs fins aquí tot el que donava de si les estrenes de cinema d'aquest cap de setmana, també que van sempre al cinema Montgrí, i també abans parlàvem, en Jordi hem parlat sobre això, els colors a les pel·lícules. Bé, ja ens queden 4 minuts i com cada divendres tindrem aquest sorteig de la pizzeria Pizza Pazza regala als oients de Ràdio L'Escala una pizza per emportar. Ja ho saben els oients, previ telèfon del 972-77-1000 o número de WhatsApp 627-40-53-99. Bé, tenim aquí 9 trucades. D'aquestes 9 trucades n'hem de descartar dues. Una la descartem, que és la Francisca Callol, que té el número 5, perquè ja li va tocar la pizza la setmana passada, i l'altra és la Manolita González, que li va tocar el 10 de loteria que sortejàvem el passat dimecres. Això vol dir que els altres sí que entren a la llista. Jo em poso aquí, en aquesta pàgina web que tenim, generar números a l'azar, i poso des de l'1 fins al número 9, i recordem, ni el 6 ni el 5, mira, el 5 i 6 aquests no hi poden participar. I jo vaig fent rodar el ratolí i com en Jordi me digui prou, doncs jo pitxaré aquest quadrant que hi ha aquí i m'adonarà un número així aleatori. Jordi, tu mateix.
Doncs ja val.
El número 2. I el número 2 és la Dolors Casadevall. Doncs ja ho sap, la Dolors Casadevall, que ha de passar per aquí a buscar el vale acreditatiu per anar a recollir una pizza a la pizzeria, al Pizza Pazza.
Bueno, doncs enhorabona i bon profit.
Exacte, doncs ja ho saben. A partir d'ara tornen els telèfons a estar oberts, poden anar trucant ja per la setmana que ve, que recordem, la setmana que ve, dimecres, el 10 de loteria, del sorteig ordinari de dijous, i divendres també, juntament aquí amb en Jordi, també donarem el guanyador de la pizza per gentilesa de Pizza Pazza.
Una pizza és un bon sopar per quan surts del cinema.
Exacte.
Anar-la a buscar i anar-te'n cap a casa a menjar.
Pizzas als cines encara no. Les crispetes sí, però pizzas...
No, però bueno, quan surts ja no t'has de preocupar d'anar de cuinar res. Vull dir, ja el vas, la reculls. A més, la pots encarregar abans d'entrar.
Exacte.
Imagina't si hi ha opcions. Per tant...
O de per on te siguis, tens una pizzeria al costat.
Ja, però vull dir, si no vols anar amb presses... Vull dir, quan abans d'anar al cinema l'encarregues per l'hora de sortir i la reculls després i te cap a menjar-te-la.
També és la pizza és el sopar especial,
recurs.
Sobretot el dies de partit de futbol.
No.
El dies de partit de futbol també el sopar estrella és una pizza.
I els repartidors
el en diuen, no donen l'abast.
En diuen bé. Sí.
Aquell és el dia que els repartidors no et donen l'abast. Doncs molt bé, Jordi, arribem ja a l'últim minut. Ja ho saben, oients, demà a les 4, més ampliat totes aquestes estrenes i més coses dintre el programa de cine. Jordi, bon cap de setmana, bones fires, si és que has d'anar a Girona.
I
ja
tant.
Saps que no podràs anar a barraques.
No.
Però bé, podràs pujar els cavallitos,
sí,
podràs anar als autos d'això.
Mentre hi hagi cavallitos i autos d'això...
Estàs salvat.
Ja estic salvat.
Les fires estan salvades, Jordi. Doncs gràcies i fins...
Fins la setmana que ve.
La setmana que ve,
el dia 1, què és?
Ah, la setmana que ve, el dia 1, esclar, no podrà ser el dia 1, 31. Ah.
El dia 1 és divendres.
És divendres, que és Tots Sants.
Per tant, fem festa.
Per
tant, haureu de fer el sorteig el dijous.
Haurem de fer el sorteig, exacte.
Perquè no podeu deixar els oients sense pizza.
No, avui no.
Sense cinema, sí. Sense la secció. No. Però sense pizza, no.
Serà la pizza de Halloween o de la castanyada.
Exacte.
Una pizza en castanyes també pot ser. Jordi.
Doncs mira, que passeu una bona castanyada i tal. I en principi serà fins d'aquí 15 dies.
Fins d'aquí 15 dies.